o fi del conflicte o vaga indefinida. Els docents ja voten el preacord amb el Departament d'Educació. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
Són les dues opcions sobre la taula i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a la ciutat.
Anem cap allà, Núria Peraire.
Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges a les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. A Madrid, Paula Brujats.
Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre, que va passar més desapercebut, a Tordera, al Maresme.
Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20 de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Les dues poc després de la bifurcació i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona, una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius i que, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys. A Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però sant tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
Molt bé, doncs ens armarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 6 minuts de les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Canyeté.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
Que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
Doncs en paral·lel a aquesta consulta, avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades en aquest cas per la CGT i per la Intersindical i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central. I el seguiment ha estat del 9%, segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, els 0 a 3 anys.
Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
Bé, doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i la ultradreta, que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingressos hospitalaris.
Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
I a creure cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia mieloide medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas sobre
María
todo.
José, mare de la Ainhoa.
Tienen precaución del hígado, de los riñones.
También pasamos mucho tiempo aquí los fines
Lef,
de semana.
Para de la Ainhoa.
Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la estancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que, de moment, els Mossos no han relacionat.
Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació marihuana en un habitatge de Tordera.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
Catalunya migdia.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles, llocs, moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Catalunya migdia. Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nules opcions opcions de tirar endavant, oi?
Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNB ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa, i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit, Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
El amigo del narco promete ahora una regeneración. Que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El mes immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
Calen explicacions de Pedro Sánchez al més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença, per tant, no hi estem d'acord.
La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
El PSC ha fet bé les coses. Ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa dos anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
Sí, el tribunal que el jutge, arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz, considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia a la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
Havia escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar en, a la plaça.
I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
Ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque, de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
Que el senyor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta, que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
Villarejo ha reconegut que per petició de l'ex d'Eugenio Pino va captar com a confident el xofer de Bárcenas, li pagava ell personalment 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Pino, que ha declarat abans, ha corroborat aquesta mateixa versió. Tots dos han apuntat que la petició venia del director de la policia, Ignacio Cosidó, però Pino també ha negat que busquessin documents de la Caixa B del PP.
Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que montar un servicio. Nos pongamos como nos pongamos. Y decían, no buscábamos eso. Lo que intentábamos era el dinero.
Tant Villarejo com Pino han exculpat la resta d'implicats. És el mateix patró que hem vist fins ara en totes les declaracions.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. A la informació internacional, Israel continua desfermat al Líban, tot i l'alto el foc teòric. Després de conquerir ahir l'icònic castell de Beaufort, per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
I quines reaccions hi ha hagut?
D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions.
Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar, però no pot evitar el que li està passant.
El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions, perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
Sí, l'executiu assegura que continua fent el seguiment de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat, i afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. El preu que marca la llotja de referència, que és la de Merco Lleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Merco Lleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossen Saltiver és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscart, el de Jarc.
A part d'una baixada important amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
Segons el director de Merco Lleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura, perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
Passant gairebé 3 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, tots podem partir.
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
Husbett, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
I ara anem al sud del país. Esta casa sí que és casa. Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
Fins a finals de juliol, cada 2 setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix Josemi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts d'ells estan acostumats.
Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com més heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada, aquest n'és un, i a més, personalitzat.
El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, ràdio del país.
L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
I ara, la tele.
Let me ask you a question. What is your worst fear?
El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix divendres, una comèdia romàntica previsible però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3Cat Info, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
Catalunya migdia.
Dit això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar. Un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges, el d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en rient-se de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça, a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmo, reactualitzem el cas Julián.
Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Acompanya l'Atlètic de Madrid, és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
Algo normal, forma parte del fútbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar mi tiempo en eso, y luego ya del Mundial ya se verá.
I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és sobretot lideratge.
Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo, y le veo como siempre, fantástico.
I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no?, como futbolista.
I el Barça femení, després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol, l'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
En això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio en les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment el que vol el club és seguir competint per tot, i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
Quan diu confia en la plantilla vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir en una entrevista al Tot Gira la incorporació de futbolistes de primer nivell.
Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
L'Espanyol comença avui la nova campanya d'abonaments, Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
Correu, família, que sou els últims. Escolteu, que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny, el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol, moment de les noves altes de socis. A la campanya, aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya... Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla rebla amb la darrera pregunta.
I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
El ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent.
Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans, Ernest Macià, que comencin demà els play-off pel títol.
Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Şengelya, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra els de dimecres. Bueno, és horrorós.
Claramente no ha sido buen día hoy. No tenemos explicaciones. Lamentable. Hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen, i bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. De la següent manera, dimarts-dijous el Barça, a les 7 de la tarda els dos partits, dimecres i divendres la Penya, a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, Vitoria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya, i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs. Moments.
130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
Aquesta final es va donar el 1999 i se la van portar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
El primer partit de la final la jugarà San Antonio a la matinada del dijous 4.
I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç del Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Mi Aguilar.
Li van demanar que es posés nota després d'acabar 5è dissabte i, sobretot, 7è diumenge.
Jo, un 10.
Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre, però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat a l'espatlla dreta. I ara té per endavant 4 curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
I també en motor, Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a 4 vegades les últimes 3 consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el 8è corredor de la història que ha guanyat les 3 grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21ena i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
It's amazing. It's something I...
És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no tinc paraules.
Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Hinault o Contador.
Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-offs en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important sumar victòries que el resultat final.
Esto es una eliminatoria al mejor de 3. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria, que juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i que també juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
No hem d'estar derrumbats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrumbats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
Tots els partits es podran seguir en directe per Esport 3.
Tenim temps també per parlar d'altres qüestions al dia en format més breu i amb la Marta García, i començarem amb el tennis.
Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini, i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda, i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final, i la número 1 mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka, buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
Doncs d'un-n'hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta García fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.